terra molt avall. Creus que no te'n sortiràs, però amb els mesos te n'adones que tornes a començar. I a força de molt de caure i de tornar-te a aixecar, veus que les coses no canvien, però ja no ets qui eres abans. Doncs he estat ja 5 o 6 i sóc el que ara tinc. No vull pensar en el que arribarà demà. Llença't, que ens ara és un i no repetirà. Sento que el cor ja no para de matallar. I diu que em llenci, que no pensi en tot el que vindrà. Que un llapis mai no dibuixa sense una mà. I perquè els meus pensaments, que sempre viuen en present, no conjuguen altres temps que el ja faré el que no vaig fer. Doncs avui o potser demà, seré aquí o seré per allà, seré un tros de l'univers que no noto el pas.
I a mig matí, sintonia d'Històries del Boi.
És la força que...
Aquest espai que ens acompanya tots els dijous amb l'Ernest Nogués. Així que saludem a l'Ernest, bon dia.
Hola, bon dia.
Com
bon
estem,
dia.
Ernest?
Bé, podríem estar millor,
podríem,
no?
Podríem.
Per tot el que està passant, però sí. Bé, dintre de tot.
Dintre de tot, anar fent.
Sí, a veure, per aquí a Roda, de moment...
De moment estem tranquils.
Sembla que està tot tranquil i que duri per
I tant,
sempre.
I tant, i tant. Què ens explicaràs avui, Ernest?
Bé, avui comentarem, no un article, en comentarem dos, perquè són aquests articles que es van englobar a la secció Roda fa 100 anys, i comentarem, doncs, dels anys 1915 i 1916, que, doncs, que va fer la Roser Nogués, que correspondrien als bois 34 i 36 de les primaveres del 15 i del 16, dels 100 anys enrere. Per tant, 100 anys endavant es van publicar, doncs, aquestes dates.
Molt bé. Doncs explica'ns.
Comentem dos bois perquè hi ha coses bastant comunes entre un any i un altre. No hi havia, evidentment, moltes diferències en un poble petit i tranquil, un poble pagès com era Roda. Per tant, hem agafat, doncs, el més essencial, el més curiós per destacar, doncs. Bé, el que deia, no hi havia grans diferències amb el que succeïa als anys anteriors, amb els 15 o 16, bastant semblant. Els veïns, paulatinament, anaven sol·licitant instal·lar l'aigua a les seves cases, no? També ho farien l'any següent, el 16, el 17, a poc anaven posant l'aigua corrent a les cases. Pensem que abans no n'hi havia i la gent es havia de proveir de les fonts públiques, i qui tenia cisterna a casa o pous, doncs, que no eren masses, doncs ho agafaven del pou. Per tant, a poquet, els rodencs anaven posant aigua corrent a les seves cases.
Molt bé.
Sí, al juny, alguns diaris provincials publicaven el llistat de pobles que havien de renovar el jutge i el seu suplent. A Roda va ser, evidentment, un d'ells, i el van anomenar, doncs, de jutge, Ramon Mercader Navarro, i el seu suplent seria Joan Ventura Navarro. Les despeses d'aquell any, del 1915, estem parlant primer, ascendiren a 1.722 pessetes en cèntims, no? Que fa riure, no?, com han comentat altres vegades. Entre les millores que es van fer en aquests diners, no?, pensem que hi havia les despeses, si hi havia algun empleo, algun sou per pagar, no?, que sigui l'enterramorts, el vigilant, etc. Però, bé, això era comú cada any. Aquell any es va emblanquinar, doncs, tot l'Ajuntament, li devia convindre una bona pintada.
Sí.
Es van pagar vacunes i desinfectants per controlar la verola. Per tant, sabem que aquell any va ser un any que hi havia aquesta plaga, no?, de la verola, com ara tenim el coronavirus.
Exacte.
Entre altres coses, van pagar 5 pessetes al director de la banda de Riudoms per tocar, doncs, el dilluns de Pasqua a l'ofici, com a l'acte festiu, no? No es especifica si en sardanes, es feien sardanes i balls populars. 5 pessetes, un duro, van pagar, doncs, a la banda de Riudoms.
Molt bé.
Diu que també el diari de Tarragona publicava que Roda havia començat la verema. Imaginem que no hi havia gaires coses a destacar provincialment, no, quan havien de destacar que Roda havia començat la verema, però afegia que la collita seria escassa per culpa de la mildea, no? Per aquesta malaltia de la vinya que ens venia també de fora. Evidentment, segurament que a Roda i a tota la comarca i a tota la província i fins i tot l'Estat doncs, tenien aquest problema, no? Que això s'escampa massa ràpid. Bé, doncs també deia que els grau, el grau del most seria entre 14 i 17 graus i també que la collita de les garrofes seria mitjana, és a dir, que seria més aviat justeta. Al febrer d'aquell any, la Direcció General d'Obres Públiques va declarar d'utilitat el camí de Creixell a l'estació de Roda. Per tant, els veïns de Creixell, quan es havien de desplaçar en tren, venien a l'estació més propera, que és la de Roda, no? Sí. Pensem que de Roda, poble, nucli urbà, a l'estació tenim un quilòmetre, doncs de Creixell a l'estació, més o menys, i poca cosa més, eh? Uh-huh. Per tant, era d'utilitat pels veïns de Creixell. El 14 de març, la veu de Tarragona, el diari aquest, també parlava dels retaules que hi havia exposats al Museu Diocesà de Tarragona i entre ells doncs, parlava del retaule de Sant Pere de Barà, que recordem que va ser doncs, amb una visita que es va fer el bisbe i altres autoritats a l'ermita.
Sí.
En teoria, una visita doncs, diem, turística doncs, va ser per mirar els béns que hi havia d'interès històric, artístic, i se'l van emportar doncs, al Museu Diocesà.
Prestats.
Això mateix, sí. I allí està, i encara es pot contemplar. Seria bo que tinguéssim una rèplica que ja hi era, a Barà, sí. Recordem que a Barà van deixar una rèplica que la Guerra Civil es va destruir. Mm. I gràcies, que és a Tarragona, també hem de dir que s'ha conservat, si no ja no el tindríem. Mirem la part positiva.
Sí.
Bé, també el diari de Tarragona publicava que una associació d'àmbit estatal presidida per la reina Victòria Eugènia, no? La dona d'Alfons XIII, diu que va concedir un donatiu de 1.250 pessetes, pensem que és una quantitat molt elevada, quan el pressupost municipal era de 1.722, doncs a un rodenc, a Pau Vives Ferrer. No. Perquè un fill seu va morir doncs, a Ceuta, no? Una de les guerres que estaven muntant sempre amb el Marroc, no? l'Espanya. Doncs diu que va ser compensat amb 1.250 pessetes. Si més no, posa que se li va concedir. Si ho va arribar a rebre, això ja no ho sabem. És la notícia que publicava el diari, això ja no ho sabem. Perquè si ho hagués rebut, possiblement aquesta família es hagués convertit quasi en una nova rica, no?
Sí,
això no ho sabem. També a l'agost publicava aquest mateix diari, no? El diari de Tarragona, una excursió a Roda i Barà del grup excursionista el Loredan de Badalona. Els que ens donen a entendre que Roda ja tenia atractiu turístic ja fa molts i molts anys, perquè són moltes les excursions que hem trobat datades i explicades al llarg de tot el segle, del segle XX, no?
Sí,
molt primerenc al segle XX ja tenim moltes excursions que anaven als avencs, a l'ermita, a l'Arc de Barà, no? Que ja tenia doncs, un força, força interès. A l'octubre d'aquest any 1915, diu que uns agents de la policia van detenir un carro que portava 6 envolums de tabac,
ui,
de contraband.
Ui.
El contraband és un tema, una activitat molt recurrent al llarg de la història del poble, no?
De tots, jo crec, eh?
De tots. I Roda, el seu costaner, que arribava en barca, doncs encara més, però evidentment és una cosa molt general, no? I aquí doncs, destaca això, que aquests envolums que van trobar era en un camí de Roda, el conductor al veure doncs, els agents va fugir, no el van agafar, però uns dies més tard, uns carabiners van registrar una masia del poble, no especifica, no diu quina, i van trobar 10 envolums més.
Oi, oi, oi.
El propietari del mas va ser detingut. No sabem si era el del carro o no, això ja no ens ho explica. No ho sabem, aquí queda. Per un cantó s'escapa el del carro, detenen el propietari de la masia. I el novembre doncs, d'aquest any 15 es va publicar als diaris que l'alcalde, Ramon Mercader Navarro, va ser assassinat amb 2 trets al cap per motius electorals.
Carai!
Clar, jo el rellegiu, ostres, no recordo, ho heu sentit explicar a cap gent gran de Roda, ni de la família, ni res, perquè és un acte molt potent, no?, que t'assassinin una persona i, a més l'alcalde. Bé, uns dies després, el mateix diari desmenteix la notícia, argumentant que ho van publicar perquè una persona ho havia sentit per boca d'un veí de Roda. Vull dir, vist que el periodisme ben documentat i ben informat, no? Perquè no van contrastar la notícia. Senzillament, escolta, tu, a Roda, mort a l'alcalde en 2-3. Ah, sí, coi, que bé, notícia bomba, no? No van contrastar i ho van publicar, senzillament. Penós.
Una mica sí.
Eren altres tempos, però però desgraciadament avui en dia hi ha molts fake news i tot això
que es publica,
agafar la notícia, vull dir, s'ha d'anar molt al tanto, s'ha de saber molt bé la informació perquè passava i passa, eh?
Sí, sí.
I passa. Bé, passem al 1916. Mm-hmm. L'alcalde tornava a ser un Martinot, Josep Martí Navarro, no? Havia hagut, pel que sembla, eleccions i van a tornar a elegir, doncs, un alcalde d'aquesta nissaga rodenca dels Martinots, no? A mitjans de gener, doncs, va prendre possessió el nou ajuntament, que seria, doncs, l'alcalde i sis regidors, com acostumava a ser, doncs, aquells anys.
Mm-hmm.
Durant l'any, l'alcalde Martí, doncs, va demanar llicència per absentar-se del poble en períodes de 15 dies per motius personals. Van ser bastantes vegades, esmenta, doncs, el boi, perquè havia de prendre les aigües, perquè havia d'anar a veure la família en un altre indret, tal. Per tant, es va absentar i el va substituir Domingo Ventosa Elías, no?, com a alcalde accidental. Aquest any, també, el 1916, es van modificar els noms d'alguns pobles de la província. Roda també va ser un d'ells, i ara direm Roda. Per què? Va, perquè Roda, a partir de 1916, oficialment és Roda de Barà, i fins aleshores era Roda i Barà. Eh? Uh-huh. Sempre es deia Roda i Barà. Eh? Antigament eren dos llocs separats, vull dir, eren dos llocs separats, units pel mateix territori, però no era Roda de Barà, era Roda, els llocs de Roda i Barà. A partir d'aquest any és oficialment tal com ho coneixem avui.
Molt bé.
El 18 de gener d'aquest any va morir el metge titular de Roda, no?, Josep Rull Oliva, no?, víctima d'una malaltia infecciosa que li va contagiar un pacient. Dient-ho avui, fa una miqueta de respecte, no?, de pensar, noi, amb la que està caient ara, no?
Sí, sí.
Evidentment, en aquella època les malalties estaven molt menys estudiades, no hi havia antídots ni tantes vacunes per lluitar, ni tants medis, no? I el pobre doctor, a 52 anys, va morir. Pel que es veu, era una persona molt, molt estimada i valorada al poble, perquè ja que els diaris provincials se'n van fer ressò. Aquest doctor era originari d'aquí al Catllà, del poble veí. Inclús, doncs, el que deia, no?, la seva mort, el sentiment que va provocar en tot el poble, inclús possiblement a la província, va fer que tota la corporació municipal hi assistís en pes a l'enterrament, no?
Mm-hmm.
Inclús la seva viuda va seguir cobrant durant un temps el sou del seu marit, el sou municipal, gràcies a un acord que va prendre, doncs, el municipi. Pensem que avui en dia, clar, cobraria la pensió de viudetat. En aquella època, desgraciadament, això no hi era, però l'Ajuntament es va fer càrrec, doncs, de seguir pagant, doncs, a la seva viuda, no diu quant temps, però inclús els pressupostos d'aquell any, doncs, està esmentat, doncs, el sou que se li va pagar, doncs, a la viuda del doctor Rull. Va ser també un any de canvis de llocs de treball dels empleats, no?, dels treballadors municipals. És a dir, es va afectar a l'ermità de Barà, que això era càrrec de l'Ajuntament. Segons es diu que la caseta de l'ermità era municipal, van canviar l'ermità, van canviar el guàrdia municipal, el sereno i en terramorts, que era la mateixa persona que ho feia, i l'agutzil, per motius d'edat ja, no? Doncs tots aquests canvis d'aquest any, doncs, l'Ajuntament va fer els canvis de personals per uns motius o per altres, va haver, doncs, renovació de càrrecs.
Uh-huh.
Les despeses municipals van ser de 18.986 pessetes. Xoca, perquè és un pressupost molt més alt que l'any anterior. Si era de 7.000 i pico, no? És molts més diners. Possiblement és un any que es van ajuntar certes coses, que passa això, no? Que un any això no ho pagues i toca pagar l'any següent, i llavors sumen amb diferents motius, se suma molt més el pressupost.
Segurament sí.
Es va pagar entre de les despeses aquestes, els sous dels empleats, els impostos que es pagaven, doncs, a Hisenda, a l'Estat o qui fos, no? Evidentment, com es paguen ara. Doncs també hi va haver força reparacions de manteniment al poble, etc. No? I especifica bé les despeses com van anar, doncs, distribuïdes, no? Cosa que no faré ara perquè seria feixuc, es pot llegir al boi.
Molt bé.
Es va acordar a pujar els impostos per l'any 1917, clar. Això ja es veia venir. Si el pressupost, les despeses van ser molt més altes que l'any anterior, pots comptar que va quedar les arques mig buides o buides del tot, doncs què farem? Apujarem els impostos per l'any següent.
Home, havien de sortir d'algun lloc aquests diners.
Clar, alegria pels rodencs de l'època. Clar, s'ha de pagar, si hi ha millora les hem de pagar. Vull dir, això està clar.
Està clar.
Això algú no venen de l'aire del cel.
No.
Per altra banda, Foment, el Ministeri de Foment, subvencionava el manteniment de les dues carreteres del poble. Eh? Una, és a dir, de dintre el poble, una és la que uniria la carretera Real, que es coneixia a l'època amb aquest nom, avui en dia la coneixem a la 340, sí. La que unia dalt poble, doncs la que baixem cap baix fins a la 340, i l'altra la que anava des del poble cap a l'estació del tren, eh? Que, és a dir, que ens unia per un cantó amb la línia del ferrocarril per desplaçar-nos doncs, a la línia de Lleida o Barcelona, i l'altra... doncs fins a baix a la carretera Real, que ens portaria doncs, a Tarragona, Vendrell, on fos.
Uh-huh.
Val. El juny es va provar a construir doncs, un banc ornamental de pedra a la façana de l'Ajuntament. No? Aquest banc, clar, això estem parlant del 1916, hi ha hagut moltes coses al poble, i els que vam conèixer, jo recordo encara l'Ajuntament antic, no? On està a la plaça de mossèn David Pujol, que està al costat de la via, aquest és un, es va reformar als 60 i tants, jo recordo mínimament l'anterior aquest, no recordo cap banc, possiblement va desaparèixer quan es van fer les obres, eh? No hi ha constància ni fotos d'aquest banc ornamental, que s'entén que devia ser molt bonic, o si més no, una miqueta artístic, no? No hi ha constància ni fotografia de moment que hagin trobat d'aquest banc, però es va aprovar, el que no vol dir que s'hagués fet, eh? Bé, es va acordar també mesures per solucionar problemes veïnals, no? Com diu que una porta d'una casa del carrer Vall que s'obria cap a fora,
oh,
és a dir, que s'obria cap a fora i dificultava el pas de la multitud de carros que segurament passaria.
Clar, igual passes per allà i et fumen la porta als morros.
Clar, clar, jo un cop obrin de pressa, patapam. Clar, no era... A veure, era...
Quines idees, no, també?
Sí, déu-n'hi-do. Clar, no es podia fer, vull dir, no era diguem, les ordenances, doncs aquest veí se'l va haver de tocar del cas que canvies la direcció de la porta perquè obris cap endins.
Pel bé de tots, sí.
Pel bé de tots. Uh-huh. I l'altre problema, que era un veí del carrer Sant Salvador, no?, que tenia, doncs, davant de casa seva, l'altre cantó del carrer tenia uns aixolls de porcs importants, amb molta població d'aquests animals, o que, clar, amb molta producció de fems, no? de purins, que en diuen ara, i que aquest senyor els remenava, els treia, netejava, i, clar, provocava moltes pudors, puces, i per por de que hi hagués potser alguna epidèmia, doncs es van queixar els veïns a l'Ajuntament, i aquest veí doncs, va haver de prendre mesures i traslladar l'aixoll a un altre cantó.
Uh-huh.
Bé, i després el fet més important de l'any 1916 per Roda i pels pobles on va tocar, evidentment el més important per sobre de tot, és l'arribada de l'electricitat al poble.
Uh-huh.
Això sí que va ser una autèntica revolució, uh-huh, no? Perquè l'electricitat ho ha revolucionat tot. Va arribar, doncs, entre moltes vicissituds, molts problemes, que si bé que si no ve, com tot, aquest tot el bo costa, doncs va arribar l'electricitat al poble, diu que van posar 50 fanals públics als carrers, que per comptar una bombeta, perquè encara recordo unes bombetes que d'il·luminar no il·luminaven res, i possiblement aquestes primeres encara menys, eh? I després el cost d'instal·lar aquests 50 fanals, més aviat era un aplic penjat en una paret, no? Era un cost de 3.000 pessetes, més 1.500 pessetes anuals pel consum i el manteniment d'aquesta
doncs,
xarxa elèctrica. Sí, són diners, 4.500 pessetes.
I, a més, 50 fanals són molts, eh? Perquè Roda no era el que és ara, clarament.
Per res, i tant, era un poblet molt més petit. Sí,
estava
sí.
Ben enferulat.
Sí, ben enferulat, il·luminat, no ho sé, però enferulat. Val, doncs... després es va demanar també declarar aquest any per fi... com a monument nacional l'art de Barà. Es va demanar declarar.
Molt bé.
Aquí queda la cosa. Es va declarar, evidentment. Sí. No sé si va ser del 17 o el 18, però al final ho van declarar. També es va celebrar la festa de l'arbre. El poble, amb els pobles, era costum, eh? En aquella època, que es fes la festa de l'arbre a tots els pobles. L'Ajuntament diu que va plantar 9 arbres al municipi, a la carretera que va a la 340, la carretera Real. Clar, podíem pensar doncs, que seria algun tros, algun fragment de carretera quan baixem. No, no, es va plantar el replà. Eh? Recordem que l'entrada del poble antigament era pel carrer Barà, pel replà. Els altres accessos que coneixem avui en dia no existien. L'entrada principal de la carretera era el replà. Que ja sé, el replà, és a dir, el carrer Barà, el replà, que ja enllaçava cap dalt a Bonastre. Doncs el replà es van plantar 9 arbres, que sembla que n'hi ha un o dos que deuen ser els que han subsistit, no? Perquè no hi ha cap arbre que doni massa testimoni. N'hi ha, sembla que n'hi havia dos, un sembla que es va morir, serà que no hi has passat vegades, eh? Però un o dos encara hi són. Bé, seguia trobant contraband al poble, com els anys anteriors.
Que no faltés, això.
Això, exacte. Vull dir, era una manera de subsistir per les precàries economies familiars, no? És el que dèiem, hem de mirar a la perspectiva dels anys, no? No es podem mirar a la perspectiva d'avui en dia. La gent en subsistia com podia, però tot i amb això no deixava de ser una activitat il·legal, no? I perseguida, doncs, per la llei. I qui agafaven en ple delicte s'anava a la presó, com hi ha algun veí documentat de Roda, a la presó directament. És tota una història, la del contraband, tota una història que seria bo també que s'expliqués.
Que s'expliqués.
Per curiosa, no? Sí, per curiosa, i mirant-ho, doncs, amb els ulls d'avui en dia, però amb els ulls de fa uns anys, no? I entenent, doncs, que sí, que tot sigui un delicte, doncs era una manera
de subsistir,
una necessitat, no? Perquè suposo que ningú delinqueix si no està molt apurat. Hi ha els que són professionals.
Sí, però això és una altra història.
Una altra història, i això aniria amb els delinqüents d'altes esferes, sí, que estan forrats de milions i segueixen delinquent, però a aquests no els hi passa res.
No, no, per què? I ara?
Doncs ja està, deixarem les explicacions de l'any 15 i 16, doncs per aquí mateix, és un resum.
Molt bé.
Molt bé.
Doncs, Ernest, moltes gràcies.
Vinga.
I fins la setmana vinent.
Fins la setmana que ve. Adéu. Que vagi bé. Adéu, adéu.
I perquè els meus pensaments, que sempre viuen en present, no conjuguen altres temps que el ja faré el que no vaig fer. Doncs avui o potser demà, seré aquí o seré per allà, seré un tros de l'univers.